4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Us parla Ignasi Miranda. S'ha confirmat avui que hi haurà mobilitat lliure per tot Catalunya a partir de dilluns vinent, sense cap limitació territorial ni obligació de desplaçar-se només amb la bombolla de convivència. Ho ha aprovat així el Procicat i ho acaba d'anunciar en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés. El pla de desescalada que el govern havia avançat que preparava per el dia 26 d'abril en endavant, si la situació de la pandèmia ho permetia, incorpora també, a banda d'aquest esperat desconfinament comarcal, l'obertura de més hores a la restauració. Concretament podran obrir bars i restaurants dels centres comercials tancats des de fa mesos. En l'àmbit del comerç se suprimeixen les limitacions de superfície, però es manté l'aforament del 30%, com també es manté aquest límit en el culte públic i particularment en les esglésies catòliques. D'altra banda, també destaquem que totes les classes de batxillerat i de formació professional seran presencials a partir de dilluns. El Procicat ha acceptat així la petició del Departament d'Educació després de gairebé mig any amb un sistema híbrid en aquesta formació postobligatòria abans dels estudis universitaris. Un altre nom propi de l'actualitat, canviant de qüestió, és el de Jordi Turull, que s'ha convertit en les últimes hores en el primer pres independentista que ja pot recórrer a la justícia europea. El Tribunal Constitucional ha tombat el recurs d'empara contra la sentència del procés i ho ha fet sense unanimitat. Un apunt cultural: la Pedrera i el recinte modernista de Sant Pau estan units en una proposta de visita combinada, oportunitat única per conèixer dos exponents del modernisme català. Es poden visitar ja des d'ara.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, amb vosaltres Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. L'espanyolisme està gaudint d'aquest tram final de la temporada. L'Espanyol s'acosta cada vegada més a l'objectiu de la temporada, establint, a més, un nou rècord, perquè fins ara cap club ha estat capaç d'aconseguir baixar 5 vegades i tornar sempre a la primera. Queden 7 jornades, i l'únic que posa en perill l'ascens directe i fins i tot aconseguir el campionat de segona és la tentació de la relaxació que provoca pensar que està tot fet. Si la temporada passada l'equip va baixar perquè no va poder comptar amb l'alè de l'afició en les últimes jornades, ara és quan més que mai els seguidors hem d'empeitar els blanquiblaus i redoblar l'exigència. Res no està fet, no podem baixar els braços. Ja sabeu quina és la fórmula. Guanyar, guanyar i pujar a la primera. Fem-ho, doncs. Repassarem les notícies del dia, escoltarem les paraules de l'Andy Di Matà i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
El Español se ha vuelto a entrar esta mañana en las instalaciones de Dani Jarque para preparar el partido el próximo sábado contra Las Palmas. El próximo rival del Español, la Unión Deportiva de Las Palmas, logró en la última jornada un empate in extremis gracias al gol de Araujo en el minuto 85 que igualaba el del Málaga que se había adelantado en el Estadio Gran Canaria. Una Unión Deportiva de Las Palmas que es un décimo en la tabla con 46 puntos y tiene prácticamente certificada la permanencia. El equipo isleño ya empieza a planificar la próxima temporada en la Liga Smart Bank, pero en los medios de la zona, los medios de comunicación de la isla, sorprende que a estas alturas el club todavía no haya sido dirigido a Pepe Mel para hablar de su renovación. El técnico madrileño es muy querido en la isla, pero el hecho de que no se esté contando con él para planificar la nueva temporada se interpreta como el final de la etapa del técnico a las órdenes del equipo canarión. Mel llegó en marzo de 2019 para meter al equipo de Las Palmas en playoff de ascenso, pero hasta la fecha no lo ha conseguido, por lo que el club podría estar buscando ya un recambio. Por otra parte, tenemos confirmado un nuevo horario. El Real Zaragoza Español, correspondiente a la jornada 38, se jugará en la Romareda el sábado 8 de mayo a las 18:15. Tal vez ahí ya se consiga la salvación, no, el ascenso matemático. Mañana es San Jordi, otro San Jordi atípico que no se podrá celebrar como debería por la pandemia. De todas maneras, hay novedades editoriales y haremos una breve reseña de los títulos que se podrán adquirir con temática blanquiazul. Como novedades, la grada ha editado Canito, el gesto de un rebelde, de Jesús Beltrán, dedicado al mítico jugador que ha dado nombre a una grada en el Erce Stadium. José Cano López, Canito, defendió los colores blanquiazules de la temporada 76 a 82. Desde Costa Rica, José Antonio Pastor presenta un libro en el que participó el malogrado Jordi Puyalto, dedicado a la gira del club españolista por Sudamérica en los años 20, la Reconquista de América. Se puede adquirir de forma digital en Amazon, una verdadera aventura que maravilló al mundo futbolístico del continente americano y que llevó a los pericos a atravesar los Andes nevados a lomos de mulas. Por su parte, el club y la Fundación del Español, aunque por segundo año consecutivo no puedan contar con un stand en la Rambla de Cataluña para celebrar San Jordi, quieren estar cerca de la afición y montaron una parada de libros en la tienda del estadio, donde le dan una rosa a cada socia que visite la tienda y se pondrán a la venta los títulos editados por la Fundación con ofertas especiales. Y de la literatura nos vamos al ciberespacio. Mucho se ha hablado últimamente del crecimiento que está teniendo la presencia del español en Internet, en plataformas, en redes sociales, pero nos ha sorprendido conocer un dato que supera todas nuestras expectativas. Según publica Alex Balfour, CEO de Digital Brand Service en Twitter, el español sería el tercer club por interacción de sus fans en redes sociales, solo por detrás de Barça y Madrid y por delante de Manchester United. El especialista en Internet, después de chequear durante un año más de 10.000 deportes y equipos deportivos, coloca al español en el top 15 de los equipos con más fans y tercero en ese podio con la nada desdeñable cifra de 82.878.946 fans que en algún momento se conectan a cuentas con contenido relativo al club españolista. Sin duda es una consecuencia de la llegada del Gulei al español, porque los fans chinos son muy activos en redes sociales. Lo que está claro es que el español genera simpatías más allá de nuestras fronteras. Una prueba de ello ha sido que el Zenit de San Petersburgo se acordara del club españolista a la hora de celebrar su victoria sobre el club blaugrana en los cuartos de final de la Euroliga, haciéndonos partícipes a través de sus redes sociales de la celebración en su cuenta oficial de Twitter, en Twitter en español. La repercusión y la respuesta y la corriente de simpatía generada entre la parroquia tuitera perica ha provocado que hasta el club se haya hecho eco de la respuesta de agradecimiento del Zenit a los seguidores blanquiazules. Un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en saniquat.es y con el código PERICO obtendrás un 5% de descuento en tus compras. Y tras el entreno de hoy, Landi Di Matta ha realizado unas declaraciones a los medios del club que reproduciremos a continuación. Pasados ya unos meses desde su llegada, ¿cómo se encuentra en el español?
Honnêtement, très très bien. Le groupe m'a super bien intégré.
Si et soc sincer, estic molt a gust. M'he integrat molt bé, és un gran grup, estem fent bons partits, amb un veritable esperit d'equip, i els companys m'estan ajudant moltíssim.
Di Matta que cada vez está participando más en el equipo.
Sí, écoute, tant que je peux être nécessaire et important pour l'équipe.
Mentre pugui aportar l'equip, sempre serà important. És veritat que sóc un davanter i és important marcar, però sobretot, per davant de tot, va el meu treball i esforç pel grup. El que importa, al final, és el resultat. He tingut la sort de poder ajudar amb dos gols de banda a rivals directes.
Y vemos que tiene muy buena relación con Raúl de Tomás.
C'est arrivé par hasard. Après 3-4 matchs, je pense.
Va ser casualitat. El Raúl i jo ens portem molt bé. Un dia em vaig quedar sense cotxe perquè li vaig deixar el meu germà i el Raúl es va oferir a portar-me a casa. I a partir d'aquí tornem molts dies junts i això ha fet créixer més la nostra amistat i s'està veient també al camp.
C'est comme ça que ça commence à créer notre lien.
¿Y cómo está viendo su aportación al equipo?
C'était aussi l'objectif de ma venue ici à l'Espagnol.
L'objectiu de la meva incorporació a l'Espanyol era tenir més minuts i, de nou, li agraeixo al club la seva confiança per tornar a gaudir de minuts i de tornar a tenir una bona condició física.
À force de jouer plusieurs matchs, maintenant je me sens complètement en forme.
Estic jugant molts partits i em sento en bona forma i això està molt bé perquè em permet ajudar l'equip i per mi és una satisfacció molt gran.
Una bona satisfacció.
Parece que el objetivo está casi conseguido. ¿Hay peligro de relajación? Esto decía Di Matta.
Elle est pareil, elle a pas changé, c'est celle de l'équipe. C'est match après match.
La filosofia de l'equip no ha canviat i seguim anant partit a partit per poder guanyar.
Les situacions de match.
No m'agrada especular amb el resultat dels partits perquè el nostre objectiu sempre és el mateix. Anem dia a dia i el proper partit és contra les Palmes. Vaig amb la intenció de donar-ho tot per l'equip i de poder contribuir per guanyar en aquest partit.
I hablábamos al principio de Sant Jordi, tenemos con nosotros a Jorge Laena. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Que es el escritor del grupo, el colaborador del escritor, pero el que más ha escrito, porque aquí todos hemos escrito algo.
Sí, claro.
Por cierto, que recuerdo que editamos un libro que fue, creo recordar que fue el que tuvo más éxito en la grada, que fue el Y nos dieron por muertos.
Bueno, y nos dieron por muertos, nos han dado por muertos muchas veces, pero...
Ahora también, pero ahí estamos, ¿no?
En la salida de Sarriá, sí, en la salida de Sarriá, recuerdo que cuando íbamos para Montjuïc, ese verano mucha gente ya daba el español por terminado. Un libro pero que, no fue así, al contrario.
Un libro que recuerdo que lo hiciste juntando piezas de las vivencias de los socios. O sea, que realmente leyendo aquel libro todos los que han vivido esa época se sienten reflejados porque eran las vivencias que todos los aficionados iban teniendo, ¿no?
Claro, dice, básicamente lo hice con las vivencias de mis compañeros de grada, que nos juntamos allí en Montjuïc y nos fuimos agrupando poco a poco en aquellos años y luego nos fuimos todos juntos a Cornellá. Y claro, eran muchas personas diversas, de diversos lugares, de diversas edades y con visiones distintas, pero siempre la visión estaba sobre lo mismo, sobre el español.
Pues si te parece, vamos a hacer una cosa que no estaba prevista y es regalar al primero que llame a Montperico. Le regalemos tu libro y si puedes se lo dedicas.
Muy bien.
Muy bien, pues ya solo tenéis que hacer una cosa, llamar al 93-409-2770, repito, 93-409-2770, y al primero que llame le regalaremos un libro, recordemos el título, y nos dieron por muertos, y está claro que no estamos muertos, ni mucho menos. Unos consejos y nos vamos al tal día como hoy.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
El dia com avui tenim una efemèride molt especial. Fa 105 anys va debutar amb l'Espanyol una figura mítica que mereix una estàtua al camp de l'Espanyol. El 22 d'abril de 1916 va debutar Ricardo Zamora, el Divino, a la porteria de l'Espanyol en un partit contra el Real Madrid. Real Madrid 1, Espanyol 1, gol de Usobiaga. Històries de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Si el boss diu que esperen un dia solejat, avui sí que ha sortit el sol i fa un dia magnífic. I teníem nosaltres Enric Verdet. Bona tarda, Enric. Enric? Hola?
Bona tarda.
Hola, que no t'escoltàvem. Bueno, avui em sembla que ens parlaràs del nostre rival de dissabte, a Les Palmes.
Sí, aprofitant que Les Palmes és el nostre immediat rival, el dissabte, a casa nostra, no vindrà més recordar algunes dades de quan ens han visitat al nostre camp.
Doncs endavant, quan vulguis.
Amb l'Unió Deportiva de Les Palmes, tot i ser un equip relativament modern, doncs va ser fundat l'any 1949, ens hem enfrontat moltes vegades, especialment a primera divisió, i que hem coincidit molts anys amb ells en aquesta categoria. No en va, ells hi han jugat un total de 34 temporades, i nosaltres ho hem pràcticament ho hem fet des de sempre, des de la 28-29, excepte les 4 temporades que hem jugat a segona, 5 amb la present. Curiosament, a la segona divisió, tot i que ens hem conegut, hem coincidit dues vegades, només hem jugat una vegada contra ells en aquesta categoria, i va ser la temporada 89-90. I ara que la temporada 60-83, nosaltres jugàvem al primer grup i ells en el segon. Recordem, doncs, l'únic partit que ens van visitar a casa nostra, jugant amb dos a segona, i que va ser quan vam jugar a Sarrià el diumenge 5 de novembre de 1989. Nosaltres acabàvem de baixar a segona per tercera vegada a la nostra història i teníem moltes vegades de tornar ràpidament a primera. Teníem d'entrenador Benito Joanet, que acabaria sent cessat a principis del 1990 i va ser substituït pel Juanjo Díaz. No teníem un mal equip, teníem molt bons jugadors, com per exemple el Cono, l'Albesa, l'Iñaki, el Pineda, el Gavino, el Salazar o el Gai. Aquell diumenge feia molt de vent i un fred que pelava. Però tot això es va congregar a Sarrià quasi 20.000 espectadors. A més, en aquells dies es començava a respirar un clima electoral. No en va, s'havien convocat les primeres eleccions democràtiques a la presidència del club, que s'havien de celebrar el 3 de desembre. Estava a punt de conèixer els candidats que s'hi presentarien. El partit va ser clarament favorable a l'Espanyol, que va ser qui va manar el joc i les oportunitats. Vam acabar guanyant per 2-1, però podíem haver golejat si haguéssim tingut més pólvora al nostre atac. Van fallar en aquest sentit el Pineda, el Mágico Díaz i el Cabral. El nostre millor jugador va ser el Gavino, que va marcar el segon gol al minut 55, mentre que el primer l'havia fet el Salazar a llançar una falta directa al minut 21. Després d'aquell partit anàvem en 8è lloc a la classificació amb 10 punts i teníem el Gavino com el màxim golejador de la Lliga amb 10 gols. Al final de la temporada, recordem-ho, vam acabar pujant a primera després de la recordada promoció amb el Màlaga, a qui el vam guanyar finalment els penaltis amb l'encert final de l'Altesa. En quant als nostres partits de primera divisió, recordem que les 5 últimes vegades que ens van visitar a Les Palmes, totes elles al nostre estadi de Cornellà, van ser les temporades 2000-2001, 2002, 2015-16, 2017-17 i 2017-18. Els resultats van ser tots ells positius, amb victòries per 3-2, 3-1, 1-0, 4-3, menys de la darrera temporada, la 2017-2018, en què el partit va acabar amb un empat 1-1. Recordem aquest darrer partit, doncs està l'última vegada que els canaris ens hem visitat a casa nostra. Va ser el dissabte 28 d'abril de 2018. Era la jornada 35, o sigui que estava a les acaballes d'aquella temporada i amb el punt que vam treure ens va aconseguir virtualment la salvació. En canvi, Les Palmes va acabar matemàticament baixant a segona. Debutava entrenador com a casa nostra en David Gallego, que intentava transformar l'equip que havia deixat el Quinque Sánchez Flores. De moment portava 4 punts guanyats de 6 disputats. Acabàvem de guanyar el camp del Girona per 0-2. A més, va presentar aquell dia un equip sense estrangers i amb 7 jugadors canterans, el Pau López, el Javi López, el David López, el Didac, el Melendo, el Darder i el Gerard Moreno. Va marcar primer Les Palmes, mitjançant un penalti per mans de David López, que el va transformar en gol en Caleri, el que després va arribar a ser jugador nostre i que encara està jugant a l'Osasuna i va marcar precisament un gol. El nostre equip va buscar l'empat, però no el va aconseguir fins a la segona part, al minut 76, obra de Gerard Moreno, que es va convertir un dia més en l'heroi de l'afició espanyolista, ja que amb aquell gol havia notat 15 dels 29 que portava l'equip. Es parlava molt de que marxaria al final de la temporada, i així va succeir finalment, lamentablement, ja que va ser traspassat al Villarreal, on segueix jugant a l'actualitat amb gran èxit. L'equip, sota la direcció d'en Gallego, va seguir la bona ratxa fins al final del campionat i vam acabar en 11è lloc amb 49 punts, després de guanyar els difícils camps de l'Atlètic de Madrid per 0-2 i l'Atlètic de Bilbao per 0-1. Com a resum, es pot dir que, tot i que amb Les Palmes hem obtingut bons resultats quan ens hem visitat a casa nostra, no es pot assegurar que el partit del proper dissabte vagi a resultar fàcil per nosaltres. Cal recordar que la primera volta ens van guanyar per 1-0 quan vam anar jugant a l'estadi de la Granada Canària. Esperem, però, que al final ens aportem la victòria i continuem, potser així, posant el nostre decidit camí cap a l'entorn, cap a la primera divisió.
Bueno, com a mínim, per el que has dit, els resultats a casa sempre han estat bons per l'Espanyol.
Pràcticament sí, sí, sí.
Perfecte, Enric. Pots quedar per aquí, que direm de seguida a la sobretaula. Un consell, si anem a la tertúlia.
Mont Perico.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web en saniquat.es y con el código PERICO obtendrá un 5% de descuento en sus compras. Vámonos ya a la tertulia.
Radio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 6:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 6:45 de la tarda.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UA Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UA Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 08 17. 93 749 08 17. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 08 17.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
aparte de Jorge Arena y de Enric Verde, que ya los hemos saludado, tenemos al Joan Jornet a la otra banda del teléfono. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes a tothom.
Bueno, hablábamos antes de Jorge Arena, de su faceta de escritor, però l'Enric Verde també va fer un llibre de l'Espanyol que, déu-n'hi-do, Enric, 60 anys en blanc i blau, en recordes?
Sí, han passat ja molts anys, però encara els recordo. Han passat ja més de 10 anys.
Cada dia que fem la secció d'Històries de l'Espanyol, es nota que ho has viscut en primera persona i amb aquell llibre ho vas explicar abastament, no?
Sí, sí, va ser els meus records des de quan vaig començar en el Camp de Sarrià l'any 50 fins al moment present, bueno, fins que vaig fer el llibre, eh? O sigui, són uns records que vaig intentar plasmar en aquest llibre i que no podia fer altra cosa que recordar tot el que havia passat a la meva vida des de quan començava el primer dia quan vaig anar al Camp de Sarrià.
Recordo que és molt amè i, evidentment, si te'l llegeixes et poses al dia de tota la història de l'Espanyol. Si us sembla, anem ja a comentar l'actualitat. Primer de tot, Joan, bueno, según las declaraciones del Florentino ayer en el arquero, parece que lo de la Superliga no se ha acabado, que amenazan con volver.
Jo, que facin el que vulguin. Per mi, si volen o tenen que marxar, que marxin, ja ens espavilarem la resta i si pot ser, bueno, els milions que anaven destinats amb ells, doncs que els reparteixin amb la resta d'equips de la Lliga. És que al final és un tema que a nosaltres ni ens entra ni ens surt, pràcticament, no?
Però, Jorge, da la sensació de que estos van a seguir insistiendo en que yo quiero más, necesito más, porque yo ofrezco más, porque genero más, hasta que no consigan pasta no van a parar.
Es un tema muy complejo, ¿eh? Se ha simplificado y ahora resulta que la UEFA, la FIFA, el señor Tebas y la Federación Española son los grandes defensores de los aficionados. Bueno,
después de haber, trabajado para los otros.
En fin, prefiero no decir, no usar las palabras que me vienen a la mente, porque no es adecuado expresarlas a través de un micrófono. Es un tema muy complejo y realmente antes o después se concretará una competición de esos clubes. Se concretará, pero cuando se repartan el dinero con UEFA, FIFA, Tebas y los demás. Porque al final esto ha sido una lucha por obtener más ingresos, pero sobre todo porque cada uno no quiere perder su parte del negocio. Los aficionados les importamos un pimiento. A la Superliga, a la UEFA, a la FIFA, al señor Tebas,
y a
la Federación Española de Fútbol y, lo que es peor, casi casi a muchos clubes.
Sí, sí, porque además en el horizonte está un cambio, una nueva versión de la Champions en la que volvían también incluían el tema de los coeficientes, con lo cual al final se aseguraban la presencia de los que en teoría son los grandes de todas las competiciones. En tot cas, Enric, avui em sembla que la resta d'equips de la Lliga tenien una reunió. ¿Tú esperas que surti alguna cosa positiva?
No, jo crec que pràcticament es desvincularan d'aquesta bogeria del Florentino i que va venir a salvar el futbol com si fos el Messias, com el Messias que va venir a salvar el món. El Florentino venia a salvar el món. Parlava de la ruïna dels poderosos. Qui li mana al Madrid la ruïna i al Barcelona? Qui és la culpa de la ruïna del Barcelona? És la culpa de la UEFA, de la FIFA? I va dir, si la nova competició nadie podrà fitxar a Haaland o Mbappé. Què vol dir? Que llavors el Haaland i el Mbappé s'hauran de dedicar
de canviar d'esport.
Al futbol, ja no podran jugar. I la ruïna del futbol venia a ser com un salvador. Hi ha clubs com l'Eibar, per exemple, clubs de primera, que no s'han arruïnat. Ara, que li diguin a la porta en el camp del Barça, en el futbol Barcelona, per exemple, qui era el culpable d'haver tirat els diners? Com a empresari, precisament, el Florentino Pérez, que no li parlin d'ell, el Delta de l'Ebre. Estan parlant, precisament, del magatzem de gas de l'empresa Castor. Sí. El Florentino és un empresari que té els seus pros i els seus contres, però que no es vingui a donar lliçons de res al senyor Florentino a ningú.
En tot cas, Joan, jo, d'aquesta minicrisi, perquè no ha sigut ni una crisi, ha durat tan poc que no ha donat temps a que es liï realment, però jo trauria com a mínim una reflexió que espero que algú s'aturi i pensi que és l'única cosa positiva que s'ha tret d'aquests dies és el parlar que entre tots estem matant el futbol, entre cometes, perquè els joves ja no hi van al futbol. Pues jo el que demano és que es prenguin mesures perquè el jovent, o sigui, no s'allunyi del futbol. I estic pensant és que, per altra banda, els hi estan oferint de franc uns espectacles com són els partits per online, tot això, els e-sports, que s'estan convertint en una, bueno, en un esdeveniment a nivell mundial, que aquí estem bastant a esquenes, però que si no ens adonem és que al final els hi menjarà el pastís, perquè el futbol en directe és un espectacle car. O sigui, democratitzem el futbol, donem-li pas als joves perquè sigui un espectacle a l'abast de tothom i no caminem per aquest camí d'elitisme i de només negoci, no?
Clar, sí, no, està clar. És que té que ser això. I si es té que, d'alguna manera, ajudar que el jove es reenganxi en el futbol, doncs que es pensin coses a fer, hi ha moltíssimes coses, vull dir, que no vagin a lo fàcil, que no vagin a tocar diner fàcil i grans masses, no?, de, tant de socis com de clubs, sinó que vagin a tocar el jovent que està a casa, doncs aquest jovent, perquè no es desenganxi, oferir-li coses perquè s'enganxin, quan puguem anar al camp ells siguin dels primers d'anar al camp. Vull dir, hi ha moltíssimes coses que es poden fer, moltíssimes. El que passa que suposo que es té que pensar i tens que trencar una mica les banyes i els hi deu fer mandra, la majoria.
Y además, Jorge, volvemos a decir que el hombre es el único que tropieza dos veces en la misma piedra, no, dos, tres, cuatro, las que haga falta, porque ya ocurrió en la otra crisis de la famosa guerra del fútbol, que al final todo se debió a una inflación de los precios de los jugadores, y es, volvemos otra vez en la misma.
Sí, es una burbuja. Cuanto ahora sí, harán la Superliga antes o después, la camuflarán con los coeficientes, sustituirán la Champions actual, que ya la Champions actual, si nos acordamos, nace porque los grandes clubes europeos empiezan a generar un proyecto similar a este. Porque la Copa de Europa, la genuina Copa de Europa, solo la jugaban los campeones. Y la Champions nace para que esos clubes tengan su propia competición, por decirlo así. Y la Superliga acabará existiendo y será una competición cerrada a través de la historia, del tal, y de los presupuestos. Será una competición cerrada haciendo ver que no lo es. Y eso va a ser así en un plazo determinado de tiempo, porque la burbuja tiene que crecer. En realidad es absurdo. Nosotros entramos en una burbuja cuando el señor Chen compró el club. Nosotros no teníamos un euro y teníamos unos jugadores. Llegó el señor Chen, puso dinero y a Javi López le aumentamos el sueldo. Eso fue un avance deportivo sin límites, seguramente.
Empezó a jugar mejor.
Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues una burbuja. Y siempre es lo mismo. Y antes o después tendrán la Superliga, antes o después ganarán más dinero y antes o después tendrán las mayores deudas. Y ya está. Porque es el mundo de la economía se mueve muchas veces a través de eso, de las burbujas.
Yo creo que, Enric, que todo va a comenzar cuando vamos a admitir de forma normal que els clubs de futbol, i penso en l'Espanyol, ens diguessin que l'aportació del soci era minsa amb el pressupost del club i que era molt més important tota la resta dels atípics, els de televisió. O sigui, nosaltres érem una mica els convidats de pedra perquè algú ha d'haver al camp per omplir les cadires, no? Jo, des del moment que vam admetre aquesta, o sigui, aquesta banalització de la imatge o del pes del soci i del soci del seguidor amb el futbol, vam perdre tot el nostre poder, Enric.
Sí, vam ser com els convidats de pedra. Nosaltres vam ser els convidats de pedra en aquesta història que van muntar els grans clubs. Però això no és una cosa que vingui d'aquests moments. Recordem l'any 55, quan el Santiago Bernabéu va crear, amb la gent de l'equip de França, van crear la Copa d'Europa. eren els campions de cada país que anaven. No era una cosa de meritocràcia, sinó que eren els que guanyaven el campionat els que anaven a aquesta competició especial. I el Madrid va ser el primer equip que va guanyar després el primer campionat a l'estat de Reims, etcètera, etcètera. Però era una cosa que tenia uns mèrits esportius. Però ara no, ara es tracten únicament de donar mèrits als que tenen més diners. Això crec que és una cosa és absurda i a la llarga no pot triomfar, no pot anar enlloc. O sigui, els mèrits han de ser futbolístics, han de ser el camp de futbol, s'han de guanyar la possibilitat d'anar amb una competició, amb uns tornejos més importants. El que no pot ser és que vinguin quatre equips i diguin nosaltres sempre estarem els que guanyarem, els que jugarem el campionat, i vosaltres no pintareu res. Això crec que és absurd i és antidemocràtic.
Nosaltres estarem atents i com a mínim sempre direm la nostra. Si us sembla, anem a parlar de l'Espanyol, que és el que ens ocupa. Bueno, sí. No sé si va sentir, Joan, les declaracions d'ahir de David López. Em va sorprendre que va dir una cosa que tots pensàvem, però que fins que no la verbalitza, i a més el capità, pues no li dona realment el valor que té, quan explicava que el moment més difícil de la temporada va ser el començament, perquè l'equip venia d'on venia.
Sí, sí, sí. No les vaig escoltar, però sí que he llegit aquestes declaracions. Sí, que venien de primera divisió, venien d'un equip que havia fet 24-25 punts, si no recordo malament.
25.
Que es trobaven a segona divisió, top i volta, amb una divisió completament diferent, uns equips diferents, i l'equip pues va tindre que canviar el xip, no? Jo crec que en aquell moment doncs vam tindre sort de que vam començar bé la Lliga, la segona divisió, i es va poder canalitzar una mica positivament doncs aquesta estada per l'infern, no? Però sí que em va sorprendre, i era el que tots esperàvem, però que si ves amb veu dels jugadors, quan tu escoltes a un jugador que diu això, és que en el vestuari doncs és un tema que s'ha parlat i que ha incidit, no?
Que desde luego era el primer trabajo de las, como lo de las 12 pruebas de Hércules, ¿son 12 o son 10? Pues la primera de Vicente Moreno era precisamente eso, ¿no? Superar ese marrón, quitarle la empanada de la cabeza, ¿no?
Sí, yo estaba muy preocupado sobre el inicio de temporada, porque era psicológicamente, más allá del aspecto futbolístico de que Vicente Moreno tenga unas propuestas u otras, psicológicamente era muy complicado. Tenías un equipo que estaba
muerto.
Un equipo que estaba muerto, que se fue arrastrando, porque el descenso fue probablemente uno de los más penosos de la historia, no de nuestro club, en general.
Y encima con toda la pandemia y con todo lo que lo rodeó.
Un equipo que estaba en esa situación anímica y que de repente pasaba a ser el rival a batir. Es decir, el cambio de papel era
el nuevo
brutal.
Rico.
Claro, ¿por qué? Porque por mucho que hablemos de los clubes, de los méritos y de tal, al final el que tiene más pasta suele tener ciertas ventajas. Y nosotros éramos el equipo que no tenía opción, que tenía que ganar, punto y final. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia presupuestaria con la mayor parte de los rivales muy alta. Pero claro, eso lo tienen que afrontar personalmente cada jugador. Tiene que hacerse cargo de eso. Tiene que ponerse en la situación de soy el rival a batir y tengo que ganar todos los partidos.
Me van a mirar con lupa.
Y Vicente Moreno creo que gestionó muy bien el inicio de temporada. También pienso que una buena parte de ese juego tan rácano que teníamos tenía que ver con dar seguridad al equipo. A mí luego me fastidió un poquito que no hiciera un salto el que ha hecho después de Miranda. No lo hiciera un poco antes, porque yo estaba convencido de que se trataba de arreglar esa situación del equipo, esa situación anímica, y una vez eso estaba ya resuelto, el equipo daría un paso al frente, y al final lo ha dado. Cosa que nos satisface a todos, claro.
Que todos hemos agradecido. Per ser Enrique, el partit contra l'Almeria va donar la sensació, inclús, el tècnic va dir que no a la roda de premsa, però que potser als últims minuts, i que era una cosa que no la pots evitar, que l'equip va jugar tenint molt clar la classificació d'on estava l'Espanyol i on estava les Palmes. Et preocupa que l'equip es pugui relaxar abans de temps, pensant que ja està tot fet?
Jo no, jo crec que no es relaxarà. aconseguirem els punts que ens falten per pujar matemàticament a primera divisió i possiblement ho farem d'aquí 3-4 jornades, però ho tenim, jo crec que ho tenim pràcticament segur. Hauria de ser un daltabaix massa inesperat el que es pogués impedir el pujar pràcticament a primera divisió d'aquí 3 o 4 jornades. Jo crec que el dia del Cartagena, per exemple, a casa, d'aquí 3 o 4 jornades estarem pràcticament ja amb els punts necessaris per no patir més fins al final. Ens quedaran 3 o 4 jornades, però pràcticament ja estarem ja a primera divisió. I crec que aquest malson que hem passat aquest any, esperem que no el tornem a passar fins d'aquí molts anys.
Jo, com ja sé que sóc un optimista empedernit, o sigui, sí, continuo pensant que hem de guanyar la classificació, hem de guanyar la Lliga de Segona, Joan. Creus que quan es conformi, o sigui, quan ja siguem matemàticament estigui aconseguit l'ascens, tothom deixarà de pensar i dirà, mira, ja ho hem fet, pelillos a la mar, o encara podem empeitar una mica per dir, no, hem de guanyar tot i hem de guanyar la Lliga?
Home, a veure, jo també sóc molt positiu, penso també com tu, i tinc molt clar, o jo tinc molt clar el que vull, o sigui, jo vull guanyar la Lliga de Segona Divisió. Jo vull que em donguin una copa conforme he sigut el millor equip de Segona Divisió, perquè no deixa de ser una Lliga regular de futbol que té el mateix reglament i les mateixes normes i les mateixes regles que la Primera Divisió. Evidentment té uns altres equips, però jo vull guanyar. Jo no vull que l'equip afluixi. I recordo que fa unes jornades en Vicente Moreno va dir en una roda de premsa que ells anaven a guanyar els 13 partits que quedaven. Malauradament no podrà ser, per ben poc, pel partit de l'Almeria, però jo m'agradaria que els partits que queden els guanyessin tots.
Pues jo crec que aquí l'afició tindrà molt a veure perquè no hem de baixar la pressió perquè així ho faci. Bueno, ¿qué sensación tienes de Di Matteo? Y que oigamos sus palabras, porque al fin y al cabo es el primer fichaje de la temporada que viene. Vadillo también, pero Vadillo ya hablaremos más adelante.
Vadillo no está teniendo la misma aportación que Di Matteo. Yo no entiendo nada de fútbol. Me cuesta mucho ver...
11-11 ganan los ingleses, los alemanes, ¿no?
Realmente me cuesta mucho ver las estructuras internas del juego y me gusta escuchar a gente que las ve y que las explica, porque así entiendo algo más. Pero sí que tengo sensaciones, y mi sensación es que Di Matteo le ha dado al equipo otro aire. Es cierto que recibe muchísimas críticas porque todo el mundo o muchas personas dicen que es muy torpe, pero el equipo ha cambiado. Y yo me remito al gol de Darder contra el Leganés, que nace de que Di Matteo hace su trabajo y presiona. Presiona un balón absurdo, presiona un balón en el que no vas a sacar nada, pero presiona. Y desde que él está siendo titular... El equipo presiona más arriba y durante más tiempo. Como no entiendo nada de fútbol, a lo mejor resulta que el señor Di Matteo no tiene nada que ver en ello. Pero yo relaciono un hecho con el otro.
Y además tiene el don de la ubicuidad, o el don de estar en el momento donde tienes que estar, ¿no? Recuerdo la jugada, creo que fue contra el Lugo, en esa en que deja pasar el balón para que remate Raúl de Tomás, que va al palo. Y evidentemente, Enric, al gol contra la Almería, vale que está fet, pero ahora están allá. O sea, estás dando fins a la línea de gol para ficarla a Malcat. ¿Qué te sembla tú la aportación de Di Matteo?
Sí, sí. Jo crec que aquell gol que va fer el dimarts al camp de l'Almeria, jo mateix em comprometo quan jugava a futbol que el feia igualment, O sigui que no vull restar-li mèrits, però crec que és un gol que el faria qualsevol jugador. El mèrit va ser el Raúl de Tomàs. Crec que va ser el Raúl de Tomàs el que va donar-li el gol pràcticament i ell només tenia que posar-li el cap.
I també, Joan, el joc des que està Di Matteo, bueno, tant com des que està Di Matteo no, però sí que els últims partits, perquè ja juguem amb aquest 4-4-2 tan marcat, Puado no està jugant tan bé o no se'l veu tant, no?
Bueno, a veure, això és un tema que, bueno, pot ser que potser el sistema aquest amb Di Matteo i Raúl de Tomàs no li acabi d'anar del tot bé a Puado, però a veure, sempre és bo tindre efectius, no? Respecte al que comentàveu del Di Matteo, jo és que benvinguts al meu vaixell que porta cap a Di Matteo, perquè jo crec que Di Matteo era el jugador que ens feia falta, és un jugador Bueno, l'altre dia llegia que és el que li han fet més faltes i porta molts pocs partits. És aquest jugador polla que fixa els centrals perquè el Raúl de Tomàs tingui moltíssim més moviment, tingui molta més facilitat de cara a la porta, de cara al gol, i jo crec que ens està donant molt bons resultats. A part d'això, el que deia l'Enric del cop de cap de l'altre dia, home, sí, és fàcil, però la pilota anava molt forta, eh? La pilota anava molt forta. Sí que era només col·locar el cap, però bueno, això ens demostra també el que comentaves tu abans, Josep, el dia del camp del Lugo i del partit del Mallorca, també recordo. I
va ser el gol de la victòria, Mallorca.
Del camp de l'Almeria, que està on té que estar, o sigui, és la seva posició, vull dir. Jo crec que encara podem treure-li una mica més de suc i ja per acabar us diré que aposto perquè Di Matà ens faci el gol que ens pugi a primera divisió.
Ja saps que tu i jo tenim aquesta aposta feta a mitges.
Sí, la tenim feta.
Perquè, además, recuerdo que a principio de temporada, Jorge, precisamente se le criticaba a la dirección deportiva que no había un delantero, o sea, que íbamos cojos de delanteros centros precisamente para tener alternativas a Raúl de Tomás, incluso un delantero que fuera complementario y que hiciera otro trabajo, porque pensábamos que Puado no iba a responder a ese perfil, que después sí que lo ha respondido, ¿no? Pero era eso lo que pedíamos, y ahora que lo tenemos parece que hay gente que no le gusta.
Bueno, esto es el fútbol. Unas personas nos gusta un jugador, al otro le gusta otro. Esto es que si no fuera así, siempre jugarían los mismos 11, ¿no? En realidad, cada jugador aporta cosas distintas, no solo con el balón, porque el fútbol no es la clave del fútbol, no siempre es el balón, son los espacios. Y creo que Puado sí que ha perdido una parte de los espacios que estaba ocupando antes. Es decir, la presencia de Di Matà le ha cerrado parte del espacio a Puado, que tiene que estar un poquito más
atrás,
hacia la banda, cerrando un poquito la banda, y eso hace que brille menos. Pero a veces en el juego la clave no está en el brillo, está en el trabajo. Es decir, un equipo se compone de muchas cosas y competir no es solo ser brillante con el balón. Competir requiere muchas más cosas que a veces los aficionados no apreciamos demasiado, pasan desapercibidas, pero los entrenadores sí saben lo que está sucediendo.
Yo, como tú, hay cosas en el fútbol que me llaman la atención, sobre todo los temas sociales, y en el caso de los jugadores, a mí se me gana un jugador cuando lo veo que brilla, ¿no? Que aporta alegría, que aporta optimismo, no los jugadores cenizos que a veces, por muy buenos que sean, pues no tienen esa suerte. Creo que Di Matà, por lo menos desde que ha llegado el Español, está tocado de la varita esa de la magia del fútbol, y todo lo que hace le sale bien. Por eso tengo esa apuesta a medias con el Joana, que va a ser el que marque el gol, que nos dé matemáticamente el ascenso. Per ser, Enric, tu ja feies la porra de quan creus que pujarem matemàticament.
Sí, jo vaig dir que seria el dia del Cartagena. El partit del Cartagena, que jugarem a casa, crec que serà el definitiu. Si haguéssim guanyat el camp de l'Almeria, potser em inclinaria pel camp del Saragossa. Però com que no vam guanyar el camp de l'Almeria, jo aposto pel Cartagena a Cornellà.
Per ser un partit contra l'Almeria, que no l'hem comentat bastament, que el podíem haver guanyat, semblava que tranquil·lament, no? La sensació va ser que vam deixar escapar dos punts, no?
Sí, el penalti va ser llàstima, però teníem dos punts més, que ara li portaríem 13 en l'Almeria i ara li portem 10. Però, bueno, jo crec que està fet. Aquest any no patirem, eh? Jo crec que passem el Sant Jordi amb plens de felicitat i d'aquí 4 dies estarem a primera divisió i a pensar en l'any que ve.
Jo no sé vosaltres, però mirant el calendari, l'únic que por, evidentment, no em fa, perquè jo crec que amb aquest, tal com està l'equip, podem guanyar tots els partits tranquil·lament, però si algun dels equips que ens enfrontarem ens pot donar més feina, precisament és Les Palmes, no, Joan?
Home, jo pensava que anaves a dir un altre equip, jo pensava que anaves a dir més la Ponferradina, perquè la Ponferradina és un d'aquests equips que assegura...
Sí, però Les Palmes ja ens ha guanyat.
tindran encara alguna petita opció per poder disputar el play-off, però jo, per exemple, les Palmes, crec, si no recordo malament, que ho vaig estar mirant l'altre dia, que té 36 punts, i crec que està a 10 punts del play-off i a 10 punts de baixar.
Sí.
Això vol dir que està en una situació que... en tierra de nadie, com s'acostuma a dir, no? Això vol dir que potser, si fem com el dia del Fontlabrada, que tenim la sort de fer un gol ràpid, és possible que baixin una mica els braços i que els puguem guanyar bé, crec jo.
Sí, las Palmas prácticamente ya dentro por finalizada la temporada le quedan puntos, o sea, no ha logrado la permanencia matemática, pero ya no aspiran a meterse en el playoff porque lo ven muy lejos. De todas maneras, es un equipo que sin presión juega muy bien, siempre nos lo complican porque es de los que les gusta jugar a fútbol y ojito, ¿eh?
Sí, además tienen ahora el tema de la renovación del entrenador. Bueno, no sé. Yo pienso que el Español no tiene que pensar demasiado en los rivales, tiene que pensar exclusivamente en su capacidad en ganar el partido. Tiene que pensar en el rival, obviamente el entrenador tiene que ver cómo juega el rival, cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes para establecer la estrategia. Pero yo no hago cálculos, no pienso en más allá, solo en que hay que ganar a Las Palmas, y creo que el equipo tiene en este momento una dinámica muy positiva y una capacidad para ganar ese partido. Pero en segunda división, el otro día el Castellón le ganó al Mallorca.
Y además bien.
Sí, claro, entonces la segunda división tiene esas cosas y nos hemos ido enterando poco a poco, partido a partido.
Es un máster.
Entonces, cada partido hay que jugarlo con intensidad y como si fuera el último, y esa es la manera de conseguir el objetivo.
Recordabas, Enric, al penal que va a fallar Raúl de Tomás, i més o menys tothom hem convingut que, bueno, que pelillos a la mar, perquè evidentment és un jugador que ha marcat moltíssims gols, porta 21 en aquesta temporada, en farà més, no sé si podrà batre, com dèiem, el rècord que va fer amb el Rayo, però la pregunta era si havia de tornar a tirar el penal. Tots creiem que sí, que el tornarà a parar, però jo vaig posar un sí però, no? I era que si realment l'Espanyol estigués en una situació complicada, probablement jo diria que el tirés un altre, i parlava d'en Barba. I precisament avui he mirat estadístiques i en Barba té un percentatge d'encert en penals molt més elevat que Raúl de Tomàs, i a sobre el que té el percentatge més elevat d'encert en penals és precisament Dimatà, Enric.
Sí, bueno, el Dimatà no ho sabia, però l'en Barba sí, evidentment, que té un percentatge bo. Ara ja crec que seria una mica, potser pel Raúl de Tomàs, seria potser una mica ofensiu deixar-lo de tirar el penalti. Jo crec que, tenint en compte que no seran penaltis decisius...
Sí, però és el que et dic, no? Si ens posessin en una situació d'ojo, que ens estem jugant a alguna important...
Exacte, si fos una cosa decisiva, potser es podria pensar, però tenint en compte que en aquests moments crec que els penaltis no tenen massa importància, perquè estem pràcticament ja amb la situació de pujar a primera divisió, crec que no s'ha de castigar el Raúl de Tomàs, perquè ha fet una gran temporada, és un gran jugador per l'Espanyol, és un dels millors jugadors, si no el millor d'aquest any. Llavors jo crec que deixar-lo de tirar els penaltis seria un càstig per ell que jo crec que no s'ho mereix. Tot i que el Barba segur que té millors percentatges d'accert i que podria guanyar els penaltis i podria transformar-los tots. Però crec que jo, tenint en compte que no és massa important, deixaria continuar tirant els penaltis al Raúl de Tomàs.
El que està clar, Joan, és que el Raúl de Tomàs deu estar molt picat després d'haver fallat aquest penal, i sortirà, bueno, a mossegar la gespa per fer un dos o tres gols contra les Palmes, no?
Segur, segur. Estic segur que el dissabte que ve el Raúl Tomàs es marcarà un parell de gols. No, dos gols es marcarà.
Què et sembla, Joan?
No, jo crec, molt ràpid per acabar de comentar el que dèieu, jo crec que el Raúl de Tomàs encara no ha fet un hat-trick i el té que fer. Vull dir, en algun d'aquests partits haurà un hat-trick del Raúl de Tomàs seguríssim. I el que comentàveu del penal, doncs per mi molt fàcil, vull dir, un cop passi això, si xuta en Barba, és que s'haurà decidit a dins del vestidor amb el cos tècnic i jugadors que té que xutar en Barba, i si xuta Raúl de Tomàs és que el mateix cos tècnic i jugadors li tenen una total confiança i xutarà ell.
Porque está claro es que en Barba está haciendo un temporadón, a pesar de que en una época pasó como un valle que seguía estando ahí, pero no le salían las cosas, pero es que, bueno, es una máquina.
En Barba, además, cuando estaba en ese momento que no estaba en su mejor forma, no se escondía. Él seguía reclamando el balón y seguía intentándolo una y otra vez. Y eso demuestra que en Barba es un jugador con carácter que quiere aportar y que quiere triunfar.
Aún nos quedan partidos para disfrutar de nuestros zipizape, que bueno, durante toda la temporada nos han demostrado que tienen una conexión especial, y uno o el otro, seguro que de aquí a lo que queda, van a marcar más golitos. Bueno, compañeros, se acaba el temps. Un parico ya sabeu, demà a partir de les 4, i esperem que dissabte podem celebrar una altra victòria.